El matí de Ràdio Sabadell.
Us passa allò que està el mòbil lluny i el trobeu a faltar o de sobte teniu com molt la necessitat de... L'acabo de tocar, però torno a mirar aviam què és el que m'ha arribat. Doncs això podria ser un dels símptomes, una de les preguntes que us podem fer per saber si teniu una addicció al vostre smartphone. En volem parlar amb el Javier Feliz, que és director d'operacions de l'Institut Desconnecta. Benvingut, Javier.
Gràcies, bon dia.
Parlem d'un tema que, bé, a la vista està, tot i que de moment encara no està reconegut com a patologia per l'Organització Mundial de la Salut.
Correcte, és un tema que a nivell de diagnòstic no està reconegut per l'OMS. Realment els psicòlegs i els psiquiatres treballem amb diferents categories diagnòstiques o manuals, no? Millor dit, com el DSM i el CIE-10, no? I no està reconegut encara com a diagnòstic, però sí que és veritat que ara la gent comença a veure que potser té algun efecte sobre nosaltres, no? Durant molt de temps hem parlat sobre les diferents addiccions i com s'han anat introduint dintre de les patologies, no? El joc patològic no s'havia introduït i està introduït, la ludopatia. Però sí que és veritat que el tema del mòbil no té aquesta categoria diagnòstica com a diagnòstic pur, però sí que ara mateix ens estem donant compte que té efectes sobre la salut mental de les persones que el fan servir.
De fet, hi ha molt de debat ja en l'entorn escolar, no?, sobre si l'haurien de portar, si no, si endarrerir-lo, si prohibir-lo... Però, clar, és que el problema no és només a l'escola.
Clar, el tema és aquest, no? Moltes escoles ara comencen a dir que abans del 16 no tenir mòbil o no tenir xarxes, no? Sempre s'ha de dir que som addictes al mòbil o som addictes al contingut que té el mòbil, no? Això s'ha de diferenciar molt. Abans, quan tu tenies el Nokia, el troncomòbil aquell que tenia el joc de la serp, no? Això, quan m'escoltarà la gent jove, dirà de què està hablando este hombre, no? Però sí que és veritat que hi ha aplicacions cada vegada que ens fan ser més addictes, no? Al final... El que interessa és que la gent passi més hores, compri, no? Quan alguna cosa és gratis, el producte ets tu, no? T'estan fent servir d'una manera com un conejillo d'Índies, no?, per veure com et pots enganxar, no? I quan tens menys de 16 anys sí que és difícil, perquè aquí estàs en un procés de construcció d'identitat, no saps encara qui és, et compares molt amb la gent, no? Llavors, ara estem en aquest punt on hi ha aquest debat de... El tema de les xarxes provoca una malaltia mental, no? Que Estats Units, Canadà, sobretot, està molt ficat en aquest tema. Sí que és veritat que les grans companyies sí que t'ho diuen, no? Bueno, no t'ho provoca, no? Ja, però t'ho fomenta. Llavors aquí no contesten, no? Llavors el tema és veure una mica què ens està passant perquè aquests adolescents que veiem... Pues cada dia desconnecta, pues ens vinguin amb problemes de salut mental relacionats sobretot amb ansietat i depressió, que són els trastorns de l'estat d'ànim més associats a les xarxes.
Ansietat i depressió.
Ansietat i depressió són el que veiem, no? Perquè realment l'adolescent, o sigui, no té la identitat consolidada, no té l'autoestima realment... Bueno, tots els adolescents tenen l'autoestima variant, no? Sí que és veritat que hi ha canvis d'humor, no? I aquestes dosis de felicitat, no? Aquesta dictadura dels likes, aquesta... Realment tota aquesta potència que tenen les xarxes per enganxar-te, no? Per comparar-te, per comprar... fan que realment l'escroll infinito, no? Totes aquestes tècniques que n'hi ha, que ara estem descobrint aquestes tècniques, no? I sobretot, a poc a poc, quan vas endinsant al món de les xarxes, no? Veus que el TikTok no és el mateix el TikTok a Xina que el TikTok a Espanya, no? El TikTok a Espanya és gent, pues, ballant, menjant i fent una mica...
El número,
vale? I a Xina realment els vídeos que veuen els adolescents són vídeos de gent, de metges, de gent que té negocis i explica com fer negocis, o sigui, clar, ojo amb el contingut que estic veient, no? I ojo al tema pornogràfic i al tema violent, no? Que entren aquí i que moltes vegades els pares i mares, pues, ho fan bé en el sentit més protector, però és un sentit molt limitant, no és un sentit d'ús de mòbil realment.
El dia és una cosa que no sé si és de les que cal començar a prendre consciència, encara que no estigui allò reconegut ben bé i firmat, no? Però clar, el fet de que en realitat aquesta manera de funcionar del mòbil, de l'smartphone, vaja, realment està pensada perquè sigui així, perquè no s'acabi mai i perquè cada cop et vagi demanant o robant més temps personal.
El tema que li interessa a les companyies, no?, és veure com t'agafo, no?, com et segresto d'una manera psicològica a través de les tecnologies, no? Pensem que aquí hem de diferenciar tres coses, no? Un ús, un abús i una addicció, no? Els pares i les mares quan venen sempre m'ho diuen, no? Javi, dame una visita. Dic, vale, sempre està bé fer una visita, no?, per veure on estem i on no estem, no? Però quan et diuen, el meu fill fa servir el mòbil d'una hora i mitja a dues diàries. Uso. Vale. Abuso. 4-5, més de 5-6, addicció. Però també hem de veure què ens provoca. O sigui, si a mi em provoca canvis d'humor, em provoca malestar, m'aïllo l'habitació, al final som el país d'Europa amb més addicció al mòbil, infantojuvenil. El mòbil el fem servir en espais com l'habitació o el bany, els adolescents, són els espais on més privacitat tenen per construir la seva identitat. El vídeo porno més vist de la història és una violació múltiple. El tema de la sexualitat, el tema de les músiques, el tema de molts usos que els nois i noies no estan preparats. No? Jo penso quan tenia 10 o 11 anys, que és l'edat a la que s'està donant el telèfon ara mateix, i pensem, ojo, no? El tema de les mesures de les escoles del 16, bueno, vale, sí, no diré que no, però i abans què fem, no? I també què fem quan els hi donem el mòbil? Perquè la part, hi ha dues parts aquí, la part conductual i la part cognitiva, no? La part conductual és, no el pots fer servir donar els dinars i els sopars, màxim una hora i mitja al dia, i el mòbil el tinc jo perquè és meu, vale? Però jo quan venen els pares jo sempre els dic, vale, doncs jo els deixo el meu cotxe sense cap problema, no el pots fer servir durant les dinars, una hora i mitja al dia i el cotxe és meu. I els pares em miren com dient, vale, però no sap conduir. Doncs aquí és el mateix, no? Veurà pàgines porno, arribaran pàgines de violència. L'altre dia una mare em deia, li he tret el mòbil perquè la meva filla amb 12 anys s'ha buscat al Google Top Blanco que quede bien. Clar, si tu fiques al Google Top Blanco que quede bien amb una noia de 12 anys que potser diu pues vull una samarreta per anar a una festa o el que sigui, pues comencen a sortir pàgines, no?, que la noia diu que és això, o arriben per grups de WhatsApp pues imatges, vídeos, violència, pornografia, temes de bullying, ciberbullying, que està a l'ordre del dia on aquests infants realment són infants, no?, i els hem de protegir de totes aquestes coses que estan passant a les xarxes.
Clar, perquè segurament la primera anàlisi d'aquests pares que us venen la fan des del seu punt de vista i, com deies, amb l'actitud protectora i tal, però sense posar-se en les sabates dels fills als que volen protegir.
Totalment. A més, jo l'altre dia parlava amb una mare que li deia, dic, Xavi, li he dit el que tu m'has dit, no? I m'ha sortit molt bé, però és que estava enfadadíssima, clar, perquè la seva filla li va dir, mira, m'ha passat això, no? Clar, la primera reacció de la mare va ser, te quito el mòbil. Clar, ojo, no? I em va dir, pues, et dono les gràcies, no? Perquè jo li vaig dir, el primer que li has de dir és donar-li les gràcies a la teva filla, que amb 13 anys t'expliqui el que li ha passat amb el mòbil, vale? Clar, això costa molt quan ets pare o mare, perquè dius, el primer que surt és, pues, te lo quito un mes, que després no és un mes, que acaben sent 10 dies o 5 dies o 3, no? Però sí que és veritat que hem de tenir més que un control, una supervisió, no? Però hem de ficar límits primer clars, és a dir, límits de les tecnològiques, límits de realment cap a on estem anant, no? Perquè el mercat tecnològic és un tsunami, no? Quan veus els estudis, depèn de qui els pagui, hi ha una altra cosa darrere, no? Però quan veus estudis i veus com funcionen els joves amb la tecnologia, el que busquen és això, no? Aquesta addicció. Penseu que el Mobile World Congress d'aquí de Barcelona, les dues paradetes més vistes eren el cotxe volador i les aplicacions per nois i noies entre 6 i 9. Clar, si jo començo a desenvolupar aplicacions per nois i noies entre 6 i 9 o 6 i 10, el que estic veient és que avui aquesta tecnologia cada vegada més jove, no?, per tenir aquest punt de control. El mòbil abans es donava en 14, ara es dona en 13, ara es dona en 12, ara es dona en 10,8. Els menors de 14 el tenen abans, els menors de 17 el tenien una mica més tard, o sigui, anem cap a baix.
Estem a punt de baixar a edats d'un sol dígit.
Sí, estem a punt de baixar. Mira, jo conec molts nois i noies que amb 10 ja el tenen, 10 i mig, 11, no?, i estem en aquest punt, no? Clar, l'altre dia parlava amb un pedagog bastant, bueno, que té molta influència, i em deia, tu creus, Xavi, que dintre de 50 anys ens diran, hòstia, el 2020 els hi donaven mòbils a nois de 10 anys i a noies, no? Pensaran, què hacíeis, no? O sigui, clar, hem de fer aquesta reflexió, no? I molts pares diuen, no, és que se lo doy por control. Vale. Llavors té un mòbil millor que el teu. Bueno, clar, és que vol un iPhone, un Samsung, ja l'hem cagat aquí, no? Perquè, sense dir marques, no? Perquè molts pares diuen, no, tiene mejor teléfono que el mío. Dale, el tuyo, cómprate tú uno, no? Perquè ja comencem malament i després tota la part cognitiva de com funcionen. Jo quan faig les presentacions a pares, no?, que els expliquem una mica de lo que són les xarxes i com treballar amb els seus fills, no?, hi ha una diapo que els hi fico 30 apps, no?, i els pares es la miren i diuen, conozco tres, no?, el WhatsApp, l'Instagram i el YouTube. Totes les altres no les coneixen, no? I els seus fills, quan fem aquest exercici amb nois de pues, primer, segon d'ESO, les coneixen totes, però és que a més jo els hi dic, falten tres, aposta, no?, i te les diuen, falta esta, esta i esta, no? Llavors, clar, després a partir d'aquí, tot el tema del porno, tot el tema de la violència, tot el tema dels continguts, tot el tema dels influencers, tota la mena dels youtubers. Clar, cuidado, no? També expliquem què és un influencer i què fa, ¿vale? Perquè al final tu ets la venta, és el producto absoluto, i ell és un comercial, que sempre té històries divertides, que sempre està de bon humor, que sempre té diners, que sempre viatja, que sempre va a sopar. Si tu veus això amb 10-11, el teu estat d'ànim és una mica siguem parlant d'una manera poc clínica, doncs una mica baix, i ets una mica impulsiu i estàs una mica trist, doncs això et pot fer que desenvolupis un pensament, que a partir d'aquí tinguis unes emocions i un comportament, doncs, o més d'addicció, o més d'aïllament, o més de formar-te com a adolescent d'una manera que no és la correcta.
Vosaltres detecteu els casos d'addicció a través de diversos sistemes de preguntes, no? Hi ha alguns de principals, però que n'hi ha més d'un.
Bueno, no hi ha un test realment com a addicció, no? Nosaltres el que fem bàsicament és una entrevista clínica on tenim diverses eines, no? Però no hi ha cap regla de no, però sí que és veritat que hem de veure l'adolescent i hem de veure la família. Nosaltres fem moltes visites que ve l'adolescent i ve la família. Moltes vegades et diuen els pares, venim nosaltres. Dic, sí, molt bé, però l'hem de veure, no? Clar, aquí entres també en el tema de et ve un noi noia entre 10 i 18, no? No vull venir, una altra psicòloga, bla, 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 el de sempre, no? Aquí és la part més clínica meva i del Marc, no? com a persones que fem les visites, no? I a partir d'aquí veure què tenim, no? Hem de parlar el seu llenguatge, hem d'entendre el que fa, hem de quedar-nos amb ell, hem de tractar-lo com un adult, i a partir d'aquí hem de treballar amb tota la família, no? Al final no és un tema de porto el meu fill al psicòleg, no? Al final aquí hi ha un pare i una mare, hi ha una família, no? On és un sistema on cada moviment de cada persona afecta els altres, no? Llavors hem de treballar amb tots per veure com solucionem aquesta patologia que està passant o com evitem que vagi a més. Ara tenim moltes visites de gent de 10, 12, aquesta franja, perquè diuen socorro, no? No vull que tingui 15 i tingui un problema, no? Perquè realment tractaments n'hi ha molts, no? Al Japó, per exemple, el més extrem són els hikikomoris, que és aquest concepte d'aïllar-se de la societat, quedar-se a casa en tecnologia i es passa molt de temps allà. No, nosaltres no veiem casos mega hipercomplicats perquè acaben amb un ingrés, no? Però sí que és veritat que s'han de controlar molts factors externs com la part emocional, l'autocontrol, la part d'identitat, la part de motivació, la part d'estudis, la part de convivència a casa, la part de com està l'adolescent amb el telèfon, o sigui, adolescents hem sigut tots, hi ha una part on pues, els amics, l'aïllament, no saps qui ets una mica, aquests canvis, no? Però després hi ha unes línies on quan veus que el mòbil t'afecta d'una determinada manera, dius, cuidado.
De fet, en això que et deia que he trobat aquests sistemes de preguntes, no? Que són útils, veig que, a banda de que hi ha una certa reiteració, suposo, no? Perquè cal anar confirmant les respostes perquè no sigui casual. Això que deies ara, per exemple, d'aïllar-se, també veig que és una cosa que s'intenta controlar, no? Que al final, si l'smartphone acaba fent-me sentir millor en la relació amb els altres via ell, en lloc de la relació directa, que hauria de ser lo normal, aquí ja tenim una alerta, no?
Aquí hi ha dos temes, no? Que ho has dit molt bé, Pau. Hi ha la identitat real i la identitat virtual o digital, no? Llavors, si jo a la meva vida diària em costa relacionar-me, tinc poques habilitats socials, sóc un noi i una noia molt introvertit, m'han fet bullying i m'he aïllat, el tema de les xarxes m'entra com una eina per poder jo ser una persona que vull, puc ser la persona que vulgui, puc relacionar-me amb qui vulgui i puc fer relacions d'habilitats socials amb altres persones que potser no conec, no? Aquí hem de veure moltes coses de prevenció, no? Aquest programa que es diu, puc dir programa?
Per favor.
Aquest programa que es diu de Masterchef Junior, no? Va haver una guanyadora que els hi van crear comptes d'Instagram, no? Que l'Instagram per menors de 13 és il·legal, no? Però aquesta noia tenia 11 i van fer una compte, no? Te vas comentar, va començar a tenir seguidors, no? I els pares ho van fer molt bé i van ficar cuenta oficial de aspirante, ganador, no sé què, Masterchef Junior. Aquesta cuenta està supervisada per los padres de tal, no? Llavors, clar, els seguidors van baixar, però van baixar molts, no? Llavors, és veritat que hi ha una entrevista, no?, que deien, i per què m'han baixat tant els seguidors? No, i per què aquesta gent, quan fiquen els teus pares que et supervisen la compte, et deixen de seguir? Aquí ve la pregunta complicada, no? Una cada 10 pàgines són pornogràfiques, la violència està per la xarxa a tope, agafes el mòbil de qualsevol nano de qualsevol institut de Sabadell, de tercer, segon d'ESO, i en vídeos que pues bueno, no sé com han arribat aquí o per què els té o què em pensa de tenir-los al mòbil, i després hi ha pares que diuen no, jo controlo el mòbil de mi hijo, no? Jo quan em diuen això em fa molta gràcia, no? Perquè els adolescents normalment no tenen un compte d'Instagram, tenen 3, no? Llavors tu quan tens 3 ja tens el teu de, sí, mira, l'altre i l'altre, no? Llavors els vídeos, aplicacions són amagant vídeos, o sigui, són expertos digitales que han nascut amb la tecnologia ja quan naixien, no? Fa molta gràcia quan veus un noi d'un any passant fotos a una tablet, no? Que dius, mira com lo maneja. Bueno, ho has de saber tu fer servir també per ajudar-lo.
Xats ocults i totes aquestes coses que els de sobre naufraguem directament, no? Escolta, uns consells per dir a la que ja veus que tu mateixa, algun company comença a mostrar-se una mica amb aquests símptomes d'addicció. Què hi podem fer per anar reduint aquesta dependència del mòbil?
Bé, aquí són dues parts. La part primera, diguem, és controlar i supervisar una mica com ens sentim quan fem servir el mòbil, no? Primer, la part aquesta conductual, no? Quant de temps, què veiem, com fem una navegació amb els nostres fills, no? Quines pàgines hi ha, quines no. Explicar-los coses que estan passant, no? Pues casos de ciberbullying, casos que la gent ha enviat una foto i li han agafat aquesta foto. O sigui, una mica ficar sobre la taula amb els perills amb els que et pots controlar una mica tu o que has de vigilar, no? És un stop, un ceda, un semàforo, vale, pues has de saber això què és, no? A partir d'aquí, penseu que el tsunami tecnològic ens ha guanyat. O sigui, les tecnològiques aquí van anys luz, no? Llavors, primer hauríem de tenir una regulació que no tenim i després hauríem d'estar molt alerta en el sentit de com els pares, no, poden controlar i poden veure l'estat emocional dels seus fills. Pues el tema de l'escola com està, el tema de casa com està, el tema de la comunicació com està. És l'adolescència, és difícil, sí, no? Però hi ha certs senyals, no, una mica que hem d'estar alerta per controlar-los, no? I després jo sempre et dic el mateix, o sigui, fer una visita, demanar ajuda, en el sentit de dir, ei, Javi, estic bé, ei, Javi, estic malament. Per què? Perquè és molt més fàcil tractar una càries que un implante, no? Llavors jo sempre ho dic, ven a veure-me, parlem una mica de com estàs, o controla una mica tu, i si tens qualsevol dubte, ei, ho parlem. Jo tinc pares que venen i els dic, ho fas bé. O sigui, a vegades tinc pares de pacients, no? De, tranqui, tengo mucho miedo. És que és normal que tinguis por, no? Perquè és veritat que el ciberbullying està allà, el tema de la sexualitat està allà, relacionat amb la pornografia, el tema sobretot de la violència. Llavors és veure una mica com aquests adolescents, des de la seva part més privada, t'expliquen com se senten amb l'ús del mòbil i com els hi roba el temps, no? Llavors es controla aquests factors externs una mica i fer un poquito de faro, no?, per veure si s'alteren, si no s'alteren i com tenim el nostre fill en relació amb les tecnologies, no? Els pares t'ho diuen quan, i les mares quan et diuen fa servir el mòbil i si li deixo pot estar 8 hores. Està fet per això. Després com se sent, no? Després aquesta part de dopamina, d'impuls, no? Que comencen veient un vídeo del seu joc que els agrada i acaben veient dos vídeos de dos ranes saltando, que dius, hòstia, com l'algoritmo... Bueno, està fet per això, no? Perquè passis allà tot el temps possible, perquè et fiquin anuncis, perquè compris coses i perquè realment tinguis una imatge de la vida que no és la que s'ha de tenir.
Hàbits com, per exemple, o sigui, el que convé trencar, no? De dir, doncs, tinc el més lluny, o allò que podries interpretar com a càstig de, doncs, te'l trec uns dies. És necessari, ben intencionat, i cal fer-ho, o a vegades pot ser contraproduent de dir compte, perquè segons com estigui el nano, si a sobre li retires això, ja implosionarà.
Mira, depèn de l'edat i depèn de com sigui el nano. O sigui, quan tens un nano de 10-11, retirar la tecnologia, segon el cas, va bé. Però quan tens un nano de 15-16, tu li pots retirar el mòbil, que sortirà amb els amics, anirà al McDonald's, agafarà la wifi i estarà amb el mòbil d'un altre a través de la seva compte. O entrarà a través de l'ordinador, o entrarà amb el WhatsApp Mobile, o entrarà amb una aplicació de tal. Llavors, no és tant el tema de prohibició en edats més avançades, sinó que és el tema d'educació. Hi ha d'haver-hi uns límits estatals, hi ha d'haver una preocupació pel mòbil, sí. El Marc Massip, quan va fundar Desconnecta fa uns anys i va dir que les xarxes abans del 16 no i que el mòbil abans del 16 no, i, bueno, li deien que estava boig. Però jo me'n recordo, jo sempre fico el mateix exemple, no? Hi havia una festa que es deia Telecogrés, que no existeix encara, que la feien els enginyers allà tal, que jo me'n recordo que vaig arribar amb 19 anys i a l'entrada et regalaven un paquet de tabac. Clar, jo sempre fico el mateix exemple. Ara quan explico les xerres, els pares es reien, no? Però penso, imagina't ara regalar un paquet de tabac a un concert, a nois de 16, 17, 18, 19. Estàs boig, no? I abans es feia. O anar sense casc. Eren 500 pessetes de multa, que dius, ojo, l'alcoholèmia, no? Tot això és una regulació que cal fer, però és una regulació que el sistema de salut públic i el sistema de salut infantojuvenil, quan estan tractant aquests nanos, estan veient que a la salut infantojuvenil hi ha molts problemes d'ansietat, de depressió, on les xarxes tenen una part important i el mòbil té una part important a veure.
Javier, no vull acabar sense dir-te quin creus que és el consell principal, allò... El primer Déu vos guard, no? Quan veus que hi ha un problema, el primer que diries, home, prova de fer això, quin consell seria?
Aquest és molt complicat, però sortir a la posició de pare i mare emocional i demanar ajuda. I demanar consell, perquè a vegades la part emocional és un fill, no? Llavors, jo quan venen a la consulta em diuen, Javi, es que no lo entiendes porque no es tu hijo. Digo, por eso lo entiendo, porque no es mi hijo y me puedo separar emocionalmente para ayudarlo. Ens afecta molt com a pares i mares, i entrem en prohibició total, és molt difícil explicar-ho. Hi ha mares i pares que no saben com explicar-li al seu fill, que no els escolta, que tenen la posició de pare en l'adolescència. Llavors, el primer consell és sortir una mica d'aquesta posició, calma, no? I analitzar una mica què ens estem trobant. Problemes que a vegades, quan ho analitzes, penses que és petit, és més gran del que penses, et col·lapses emocionalment, per això treballem amb tota la família, però sí que és veritat que demanar ajuda i veure que a vegades un problema, quan el situes, l'orientes i l'identifiques, és molt més fàcil que no anar por ahí amb... Pues, tinc una amiga que ha fet això, tinc un grup de WhatsApp de pares que em diuen que faci això. Cuidado amb això, no? Cada noi és un món i hem d'ajudar-los de la millor manera possible.
Javier Ferit, gràcies per venir a Ràdio Sabadell.
Gràcies, Pau.